Com esteu? Benvinguts a la Part Magazine del matí a Ràdio Cel. Avui, dia especial en aquesta Part Magazine, i és que a partir d'ara tindrem una part del magazine express, reduïda, degut a que hem seguit en directe doncs, la missa funeral per Antoni Vedell des de la Catedral de Barcelona. De fet, segur que us en recordareu, perquè el bisbe auxiliar feia relativament poc que havia passat per aquesta ràdio, per Ràdio Cel. El van poder escoltar, de fet, en una entrevista al programa Camins. Excepcional aquesta entrevista. Si no l'heu escoltat, recupereu-la, perquè val molt la pena. Una entrevista amb Rafa Sanahuja i el mateix Ignasi Miranda. La podeu recuperar, de fet, ho acaben de penjar a les xarxes socials de Ràdio Cel o també a través de Ràdio a la Carta. Com dèiem, val molt, molt, molt la pena recuperar doncs, aquestes paraules no? que van tenir aquesta conversa del bisbe Vedell amb Rafa Sanahuja i Ignasi Miranda. I clar, tot just avui teníem preparat doncs, un programa especial dedicat al Dia Mundial de la Ràdio, no? que va ser. I, clar, hem hagut de reajustar-lo en aquests propers minuts de la Part Magazine, avui express, com dèiem. Què passarà a partir d'ara? Doncs veus destacades del món del mitjà que ens acompanyaran a partir d'ara i fins a 3:15, aquí, al matí, a Ràdio Cel. Ara sí que són 9 els minuts que passen de la 1 i, clar, a totes aquestes veus destacades els hi preguntarem què és per ells la ràdio? Com han viscut el Dia Mundial de la Ràdio, que, per cert, es va celebrar ahir, diumenge? I per tu, què és per tu la ràdio? Mira, ja ens pots enviar notes de veu al 663-99-30-62 si vols compartir doncs, aquests minuts de ràdio avui més que mai aquí al matí a Ràdio Cel. Nota de veu al 663-99-30-62 si ens voleu explicar què és per vosaltres la ràdio i la vinculació que hi teniu. I també ens preguntem avui, i per nosaltres? Per nosaltres què és la ràdio? Doncs la ràdio ho és tot.
La ràdio no es veu, però se sent.
La ràdio sentit tot allò que està més enllà de la veu.
La ràdio és l'amiga que sempre t'acompanya.
Doncs sí, ells són les veus que formen a la Part Magazine del matí a Ràdio Cel. Les heu reconegut a l'instant. Olga Vallejo, què tal? Com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Marta Jarque.
Què tal? Bon dia.
David Serra.
Hola, bon dia.
Què? Us torno a preguntar què és per vosaltres la ràdio.
La vida.
Qui vol començar? La vida.
La vida.
Va, per mi és la vida. Sí, bueno, clar, la meva feina, la vida, i una feina que m'apassiona i que tinc la sort de poder fer.
A mi em fa molt feliç la ràdio, tant quan hi treballo com quan soc oient. Una cosa que m'encanta és que quan escolto la ràdio jo parlo amb el transistor, o sigui, parlo amb la gent que està fent ràdio. I és una cosa que quan parles i et comuniques amb algú és que el sents molt teu, no? Doncs a mi fer ràdio em fa feliç.
Jo també sóc molt de transistor, com la Olga, i per mi sempre és algú no, que em fa moltíssima, moltíssima companyia i és molt, molt excepcional que jo també poder-hi treballar, vaja, portar també un granet de sorra i ser l'altra banda. És excepcional.
Mira, no hi ha tan, una cosa tan màgica com fer escoltar la ràdio als més petits, que coneguin la veu i com et parlen. A través del transistor, s'apropen al transistor i et saluden. De veritat, eh?
Jo tinc un problema, nois, perquè és que no puc marxar mai de la ràdio. I és algo de que els oients de Ràdio Cel no són conscients, però la vida que hi ha... O sigui, ara jo estic veient el José, clar, no? Clar. No soc tècnic de so, però més allà del José, no? O sigui, la vida que hi ha en aquesta ràdio, especialment.
I a vos, us agrada escoltar-vos, a vosaltres?
No.
O sou d'aquells que no podeu suportar escoltar la vostra veu?
No gaire.
Costa, eh?
No gaire.
Tu, Mercè?
Jo no m'agrada gens, no puc, em costa moltíssim. És veritat que és una de les meves assignatures superpendents, però em costa moltíssim. Ara són 11, clar, estaríem hores i hores parlant de la ràdio, però és que volem... Hem convidat, de fet, a grans veus del món del mitjà, però abans, deixa'm recordar-te, avui més que mai, que a la producció hi tenim el Galric Pelegrí, el David García, a les vies de Sant Jordi Carretero, i en ell, el José Matosas. Ep, i avui,
sí.
Quin dia, per començar, el nostre estudiant de pràctiques, el Francesc Marginet, que el tenim aquí, ens fa així que sí que està bé. Que està bé.
Pobre, no sap on s'ha posat.
Mare meva.
Ai,
el programa és més llarg, normalment, sí. Francesc, avui perquè ens...
Treballem una mica més.
S'haurà de llevar més d'hora.
Doncs vinga, que, com dèiem, avui ens acompanyen dues veus que destilen l'essència mateixa de la ràdio i volem que ens expliquin doncs, la seva experiència també com a dones en un dels mitjans de comunicació tradicionals que s'ha adaptat no?, als nous formats per arribar també al públic més jove. En aquest cas, en format podcast. Però primer de tot volem parlar amb Rosa Badia. Ai, la gran Rosa Badia, que està amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Cel, periodista i directora del Tot és Comèdia de la SER. Bon dia, Rosa.
Què tal, Mercè? Bon dia a tu, a la Olga, a la Marta, al David, al Francesc, benvingut a aquest món apassionant, s'hi enganxarà, s'hi enganxarà. Ja no ho podrà deixar, això, eh?
Escolta'm, què et va fer tu enganxar-te al món de la ràdio, Rosa?
La veritat és que la casualitat, jo no tenia vocació de petita, no era el que em volia dedicar i vaig arribar ben bé per casualitat. Vaig començar a estudiar periodisme, una companya em va informar que hi havia un curs de ràdio a Ràdio Joventut i aleshores sí, va ser entrar a Ràdio Joventut el primer dia i va ser amor a primera vista. I des d'aleshores que no m'ha abandonat i fa uns quants anys, fa molts, molts anys ja.
I escolta, Rosa, tu ets de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio?
Sí, sí, a més, per sort, em va coincidir en ple programa ahir diumenge i ho vam celebrar, i tant que sí. I a més, vaig gaudir molt del programa. Jo crec que cada dia gaudeixo més fent ràdio. Cada dia m'agrada més escoltar-la i cada dia m'agrada més fer-la. I a més, ahir teníem molts temes dels que parlar, ens va acompanyar Jaume Figueres i vam recordar un mític programa de ràdio, un programa que té 50 anys, però que fa 50 anys ja era modern i que avui en dia, si es fes, ho continuaria sent, que era el cine com Mr. Belvedere, que el David, per exemple, segur que el coneix, aquest programa. Era un gran programa de cinema i ho vam comentar doncs, amb els col·laboradors actuals que jo tinc ara al programa, amb el Fausto Fernández, amb el Roger Salvans, amb la Nora Navas, és a dir, que ho vam passar molt bé i vam viatjar a Los Angeles amb Ponseti, i vam parlar d'història amb el Xavier Carmeniu i de música amb el Lluís Hidalgo, vaig anar a casa de la Teresa Gimpera.
Uau.
No sé, és que et permet fer tantes coses, sí. Conèixer tanta gent, aprendre tant, et permet aprendre tant la ràdio.
Uh-huh. I, Rosa, una pregunta que segur que mai t'han fet. Què és per tu la ràdio?
Doncs és molt, eh? És molt. Jo, a més, sóc una persona que en aquest moment, doncs, per exemple, no tinc parella. És el meu món, és la meva vida. I com és un mitjà tan ric, per això que et deia, que et permet estar en contacte amb tanta gent i amb gent tan diversa, t'enriqueix molt. I, a més, com és una feina que no té un horari, perquè jo ara mateix avui és dilluns, avui representa que és el meu dia de festa, però jo avui tinc un llibre per llegir, tinc una sèrie per veure, a l'agenda
i tinc teatre... Això em sona totalment, Rosa.
Sí, aleshores, ocupa tota la meva vida, d'una manera o d'una altra, és una feina que t'ocupa tot el dia.
Marta Jarque, avui també hem parlat amb un altre periodista, oi?
Sí, mira, hem volgut comentar el Dia Mundial de la Ràdio, que es va celebrar ahir, amb la Natza Ferrer, la periodista, guionista i directora del podcast El Nou Paradigma. Li hem preguntat a ella com el va viure el Dia Mundial de la Ràdio.
No vaig celebrar el Dia de la Ràdio perquè el Dia de la Ràdio és el dia que es va morir la meva millor amiga, la Cèlia Motis, que era una de les grans radiofonistes d'aquest país, de Ràdio Nacional i de Ràdio 4, i per tant jo no el celebro, el pateixo una mica aquest dia, però per mi la ràdio representa la companyia des de petita. Jo esmorzava escoltant la ràdio a casa dels pares, anàvem amb cotxe i escoltàvem la ràdio, nosaltres no teníem tele i, per tant, la ràdio era no la font d'entreteniment i la font d'informació. Per tant, tinc molt bon record d'aquesta companyia de la ràdio.
Clar, Rosa, és el que deia la Natza, no? Marta també. Vull dir que és que la ràdio t'acompanya tot el dia, ho és tot, que...
Sí, sí, és pràcticament un estil de vida, no?
Perdó.
Digues, Rosa.
Diu. No, que és un dels molts avantatges, per això la ràdio no té competència, per això la ràdio es manté, perquè tu pots estar escoltant la ràdio fent un munt de coses, pots estar fent les feines de la casa, o pots estar conduint, o pots estar fins i tot caminant, passejant pel carrer, pots estar llegint, la compagines amb moltes activitats, i a més ara que l'escoltem a través del mòbil, és que va amb tu, vagis on vagis, si vols.
Clar, estem fent ràdio, però Rosa, a tu t'escoltem, clar, a través, ara mateix, del Zoom, no? Moltes ràdios... Sí. També allarguen continguts a través de les xarxes socials. Tu creus que enriqueixen la ràdio, aquestes noves tecnologies, o fan que es perdi una mica això de la màgia del directe, no? Com ho veus?
No, jo crec que tot suma. Jo crec que tot suma i jo m'apunto a totes les novetats, perquè, no sé, per exemple, amb la possibilitat que deu vosaltres d'escoltar aquesta entrevista amb el bisbe que ara podem recuperar a la carta. Això és fantàstic, perquè a mi, com a oient de ràdio que sóc, que no puc escoltar diferents programes alhora, evidentment, perquè em tornaria boja, i m'agrada escoltar el Francino i m'agrada escoltar el Clapés, per exemple, no? Doncs és fantàstic que hi hagi ràdio a la carta. És fantàstic que tu et facis la teva programació, perquè potser d'un programa, per més que nosaltres ens hi aboquem, no tots els continguts s'interessen de la mateixa manera a tots els oients. Doncs tu fas la teva tria i dius, doncs avui escoltaré la secció de música i demà escoltaré la secció de llibres. A mi em sembla que tot suma. també val a dir que tot ens dona més feina, que tot això que sembla que podria facilitar-nos a nosaltres el treball ens el complica, ens el multiplica, de fet.
Amb la Natza també hem volgut parlar de les tecnologies, no?, que també ofereixen aquesta possibilitat de posar imatge a la ràdio, no?, a través de les xarxes socials, i de si ella creu que afavoreixen el mitjà o no, diu això.
A mi no m'agrada que es vegi la ràdio a través de la vista, diguéssim, perquè una de les gràcies de la ràdio justament que crea un món de veus i de sons en els que la teva imaginació hi participa d'una manera important. Per tant, les noves tecnologies són molt bones per moltes coses i molt dolentes per unes altres. Tota l'estona estan en pros i contres. En el cas de la ràdio han ajudat també a fer-la, tot i que tampoc es fa d'una manera molt diferent, però sí que han ajudat tecnològicament, però a mi això de veure la ràdio no m'agrada.
Clar, és complicat, però jo t'haig de dir una cosa, Rosa, Marta, que moltes vegades jo em trobo, quan jo faig el meu dia a dia, no?, i que la ràdio doncs, ens acompanya quan estàs doncs, esmorzant, treballant, no?, com és el nostre cas, o passant el cap de setmana, com és el cas de la Rosa, però quan estic concentrada escoltant la ràdio, jo la miro, Rosa. Jo miro el dispositiu.
El transistor.
Sí, clar, i a veure, què m'explicaràs? A tu t'ha passat o no?
A mi no, jo encara no parlo amb la ràdio. Mira, discuteixo més amb la tele. Amb la tele sí que és veritat que a vegades discuteixo. Amb la ràdio és que no puc discutir. I això de la imatge, abans sí que era un clàssic i un mite, no? T'imaginaves aquestes veus que, més, abans la veu havia de ser per força una veu agradable. Ara no es valora tant la veu, es valoren també d'altres coses, a més de la veu. I aleshores sí t'imaginaves a un locutor o una locutora d'una determinada manera, però és que ara amb les xarxes tots ja ens coneixem. És a dir, que ja no hi ha aquest misteri. És a dir, que a mi no em destorba tant, no em molesta tant que hi hagi imatges a vegades.
Clar, però sí que és veritat, Rosa, no?, que es diu que la ràdio va bé com per fer companyia, que sempre està allà, no?, però en el moment que hi afegeixes la imatge i que es transmet també a través d'una pantalla, sí que és veritat que la forma de consumir-la també és diferent, no? Què n'opines? Tampoc penses que afecti en el contingut?
Sí, i distreu. Distreu a qui la fa, perquè estàs pendent d'altres coses, de vegades, i distreu a qui l'escolta. Perquè allò que dèiem que pots escoltar la ràdio mentre fas d'altres activitats, si et quedes enganxat o enganxada mirant una pantalleta, doncs ja no és això. La ràdio és per escoltar, això sense cap mena de dubte. I a més m'ha agradat molt el que acabeu de dir, escoltar en sentiràs. La ràdio és per escoltar, la ràdio és per sentir. Més que per mirar. Per mirar ja tenim la tele i ja tenim altres coses.
Et fa sentir moltes coses, la ràdio, sens dubte. Clar, de la Natza com tu, Rosa, n'heu fet molta, 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 molta de ràdio. Tu, Rosa, ara ens estàs explicant que n'escoltes molta, no? Però tens alguna emissora predilecta d'aquelles que quan vas en cotxe, per exemple, la tens allà guardada, no? O amb què et despertes, Rosa?
Jo em desperto, vaig fent zàping, faig molt zàping al matí, escolto el Cuní, escolto a la Barceló, escolto el Clapé, el Clapé és el Basté, escolto diferents ràdios al matí, sense cap mena de dubte, el primer que faig, connecto la cafetera i la ràdio. I de fet, sempre que estic a casa, sempre tinc la ràdio posada. Soc de posar més ràdio que no pas música. En cotxe hi vaig poc, perquè no tinc ni cotxe ni carnet, és a dir, que aquí res, però sí, escolto molta ràdio i procuro escoltar moltes ràdios, procuro escoltar tots els companys, primer perquè crec que és interessant professionalment, però després per plaer, perquè m'agrada fer-ho.
Sí. Doncs a partir d'avui, Rosa, nosaltres et convidem que escoltis el Pol Marçà cada dia a partir de les 8, aquí al Matí a Ràdio Estel, i després t'enganxis amb nosaltres. Escolta això.
A ser Catalunya, tot és comèdia.
Clar, Rosa, tu ara estàs fent el Tot és comèdia els caps de setmana, de 12 a 2, però vas començar fa molts anys, no? Tu creus que ha canviat molt el contingut de la ràdio amb els anys o seguim volent escoltant les mateixes coses?
Seguim volent companyia, com deia la Natza, com heu comentat també vosaltres, però home, canvia, si no els continguts, perquè continuem parlant de la vida i de les coses de la vida, canvia la manera de fer-ho, canvien els mitjans amb els que ho fem ara. és molt diferent tecnològicament, ha canviat radicalment, i per mi personalment el canvi més important ha estat també el paper de la dona. I ara, per exemple, la cap de continguts de la cadena SER és una dona. Quan jo vaig començar, les dones estàvem d'acompanyants. Mm. És a dir, el nostre paper, per sort, ha canviat moltíssim, i més que ho ha de fer. Però per mi aquest ha estat el gran canvi. Després, temes. Home, jo crec que tot es va actualitzant. Mm. Tot i que, per exemple, jo feia referència a aquest programa de cinema, que era modern fa 50 anys i que ho continua sent. No sé quants programes, però serien capaços de mantenir-se. Nosaltres ara, justament al Tot és Comèdia, tenim una secció que recuperem l'arxiu sonor de la ràdio, perquè la ràdio aviat farà 100 anys, Ràdio Barcelona va ser la primera, 1924, és a dir, que tenim un fons sonor important. I, esclar, escoltes, entrevistes de fa anys eren molt diferents, mm, com es feien abans, com es fan ara, no tenen res a veure.
Marta, de fet, la Natza també va ser 12 anys, no? Va estar 12 anys a la competència, el programa diari d'humor a RAC1 amb els Oscars. Tu, quin record li has preguntat, en té, d'aquella època?
Sí, mira, en té molt bon record, però la veritat és que ara està una mica desconnectada dels mitjans i també està bastant contenta.
La competència, des que l'he deixat, no l'he tornada a sentir més. Em fa molta impressió. M'estimo molt els meus companys i tinc molt bona relació, però és una cosa que em fa molta impressió i que segur que molta gent pot entendre. Continuo pensant el mateix que pensava, que efectivament a la competència el que hi sobren són els homes, però què hi farem? Són els que hi ha. I de la meva, del meu pas per allà només puc dir coses bones a nivell personal. Ha sigut per tots, ha sigut un programa que ens ha canviat molt la vida i que sí que considero, no només el meu paper, però el meu paper com a dona i com a única dona, sí que ha creat un nou paradigma radiofònic i una altra visió de les dones que jo crec que continua sent molt necessari.
Uh-huh. Rosa, i tu, hi ha algun programa que, com a la Natza, t'hagi canviat la vida?
Dels que he fet o dels que he escoltat? O...
Mira, te'l pregunto de les dues, no? De les dues
de
formes.
Les dues.
Del que has fet tu?
Del que he fet jo, el que estic fent ara m'agrada molt, 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 perquè tracto tots els temes que a mi més m'interessen a la vida, que és la cultura, l'ampli món de la cultura. Però sí que és cert que el programa que fem la Nit de Reis, el Camp Nen sense joguina, per la motivació pel qual fem aquest programa, per la mecànica, per l'estructura, per com és en ell mateix aquest programa, el Camp Nen sense joguina per mi és importantíssim en la meva vida. És una nit, allò, aquell tòpic que sona cursi de nit màgica, doncs sí, ho és, i ho demostra cada any. I aquest any va tornar a passar, vam tenir una xifra que era la segona millor de la història, però a unes hores després va trucar un col·leccionista d'art, el senyor Rafael Tous, i va dir que volia igualar o superar la xifra de l'any passat i va posar-hi 6.000 euros al Matí de Reis. Si això no és màgia, i són coses que passen a la ràdio i són coses que passen en aquest programa Camp Nen sense joguina. I aquest per mi és especial. I després, com a oient, jo recordo fa molts anys, vosaltres sou molt joves, segur que no el recordareu, un senyor que es deia Luis Arribas Castro, que era una meravella,
sí,
i que feia un programa, feia poesia a la ràdio, feia també màgia a la ràdio, era un programa també molt creatiu i molt diferent en aquell temps. I jo era petita, l'escoltava, i sense tenir vocació radiofònica, com us deia, sí que l'escoltava i em quedava meravellada, i em preguntava, i això com ho fa? I després, quan vaig entrar a la ràdio i quan el vaig veure treballar, doncs em va fer molta, molta il·lusió, la veritat. I vaig tenir oportunitat, a més, de treballar amb ell i ser amiga d'ell. Mm-hmm.
Clar, Rosa, abans estaves fent... feies menció, no?, a aquest gran programa, no?, Camp Nen sense joguina. Heu arribat a la 55a edició, no? Nosaltres et posem a aquest rècord, no?, que són aquests 47.787 euros, mm-hmm, si no ens equivoquem. És així, Rosa, no?, ara que ens estaves parlant d'aquesta edició d'enguany.
Sí, però aquesta era la xifra de la nit i després van
arribar
aquests 6.000 euros afegits.
I se li ha de sumar. Va, doncs
sí,
li sumem.
Sí, que és la xifra rècord d'aquest any.
Uh-huh. Clar, això és contingut, si ens ho permet, Rosa, altament sensible, no? Tocar aquests temes i tal. Tu com ho portes, això, la gestió de les emocions en directe?
Home, aprens a controlar-te, però hi ha hagut nits del Camp Nens en joguina que ha acabat plorant. És a dir, controles fins a un cert punt. Jo recordo l'edició del 50è aniversari, que va ser també extraordinària, i va durar tot el dia, a més, i suposo que això, tanta tensió, tants nervis durant tot el dia, vaig acabar plorant. I després, fa anys, quan érem més joves, el programa, que no acabava la nit de Reis, sinó que al matí següent tu anaves amb els Reis a repartir aquestes joguines, home, entrar als hospitals, entrar a la presó de Van Ras, per exemple, o al centre de Sant Josep de la Muntanya, allà t'emocionaves i allà veies el sentit que tenia el programa que feies. I a més, soc una persona sensible, eh? Soc una persona de riure fàcil i de llàgrima, i de llàgrima fàcil.
Com estic d'acord amb la Rosa Badia, és que jo
a
mi em passa moltíssim, Rosa. Jo esperava també que em donguessis algun bon consell, perquè de debò, eh, jo ho passo molt malament, sobretot quan has de tocar temes, no, que sí, t'arriben al cor, Rosa, i sí, portar doncs aquesta edició del Camp Nen sense joguina, és que jo ho trobo tan natural, i a part també és una mica la naturalitat que es desprèn i l'autenticitat, no, Rosa? Al
final. I tant, no passa res per plorar, no passa res. I a més, en ocasions també és plorar d'alegria, d'eufòria.
Totalment.
Per tot el que s'ha aconseguit. I d'agraïment, perquè realment aquest programa és possible gràcies a la generositat, primer, de les persones que cedeixen els seus objectes per la subhasta, sí, i després a les persones que participen a la subhasta o a les persones que fan donacions, que és molt important, i aquestes potser no tenen tanta visibilitat, però si vas sumant 5 euros més 5 euros, etcètera, etcètera, doncs arribes a aquestes quantitats que dèiem.
Mira, tu parlàvem també, Rosa, una mica de l'evolució, no?, del consum de la ràdio, com havia acabat, i com s'està consumint avui dia. Clar, la Natza Ferrer, no, Marta, també, ha sonat, de fet, un nou podcast.
Sí, exacte,
no?
Escoltàvem la sintonia. Ha estrenat un nou podcast amb l'humorista Judit Martín, que també va passar per aquí pel magazín. És el Nou Paradigma, un espai d'humor deslligat de l'actualitat que podeu escoltar, per cert, per iVoox. Ens explica la Natza com està sent aquesta nova aventura amb aquest nou format, amb el podcast.
L'experiència del Nou Paradigma és boníssima en tots els sentits. Amb la Judit, que no ens coneixíem tant, ara ens estem coneixent, i aquest procés evolutiu es nota també molt en el podcast que estem fent. La tranquil·litat de fer una cosa sense pressió, de posar-nos nosaltres la pressió que volem, i el fet de fer-ho com a nosaltres ens dona la gana, sense cap tipus de res que ens indiqui el camí que hem de seguir, sinó seguir nosaltres mateixes el nostre propi camí. Això és meravellós. No parlar d'actualitat, aquesta era una de les premisses amb les que vam decidir la Judit des de l'inici, que vam dir no farem res d'actualitat. Per tant, nosaltres parlem d'això, no? La premissa és els temes dels que no en tenim ni idea, i a partir d'aquí crear un univers que és tan boig com la Judit i jo. Per tant, satisfacció màxima. Ara només ens falta guanyar molts diners, que és la segona fase, però està tot previst. O sigui, ja anem pel bon camí.
La Natza, que s'ha passat de la ràdio més tradicional als nous formats, als podcast, i que ho està gaudint, escolteu-lo, que val molt la pena. I aprofitant també que la Natza, doncs, ara ho dèiem, s'ha passat al podcast, hem volgut preguntar-li si creu que aquest nou format amenaça la supervivència de la ràdio, per dir-ho d'alguna manera, més tradicional. N'opina això?
La ràdio sempre ha estat en el punt de mira. Sempre que apareixen coses noves diuen ai, la ràdio, ai, la ràdio. Al final hem vist que la que pateix menys tot això ha estat la ràdio. Per tant, jo crec que està molt bé que hi hagi molta més oferta, que hi haurà un moment que es farà neteja, no?, de tota aquesta oferta, de la mateixa manera que ha passat amb les plataformes visuals de sèries i tal, que en realitat tu ara entres en una d'aquestes plataformes i la feina que tens per triar una cosa que et pugui més o menys interessar, perquè no n'hi ha tantes, no? Per tant, jo trobo que no és que estigui malament, i que la ràdio es manté permanentment en el seu lloc, peti qui peti. Jo crec que continuarà aguantant el tipus. També és veritat que hi ha una mancança d'una ràdio mainstream en català, i hi ha molt poca alternativa pel que ens hi dediquem i per l'audiència. I per tant, això jo crec que sí que s'hauria d'ampliar.
Rosa, estaràs d'acord, no?, amb el que explicava la Natza, no?, que sempre la ràdio està en el punt de mira, sempre que hi ha com un avenç tecnològic, no? I la ràdio, que podrà sobreviure?
Però que resisteix, no?
Sí, sí. I tant, i les xifres d'audiència demostren que sí, i durant la pandèmia, per exemple, va augmentar el consum de ràdio, i es manté ara, es manté i creix, és a dir, que hem de tenir esperances. I hem d'aconseguir, això sí, atreure el públic jove, que jo crec que aquesta és potser l'assignatura pendent, i potser és el repte més difícil, no? No sé si la gent jove, la gent molt jove, a banda d'escoltar programes musicals, que això sí que ho fa, programes d'humor, l'humor, que sí que ho fa i en soc testimoni, perquè moltes vegades Alberto Romero i l'Andreu Buenafuente enregistren el seu programa des de l'estudi Toreschi i em fascina la quantitat de públic jove que està fent cua per entrar al Toreschi i per veure el seu programa.
Nadie sabe
nada.
És a dir,
que sí... Exacte. Sí que hi ha públic que busca un determinat tipus de programes, però no sé si la ràdio generalista doncs aconseguim atreure'ls.
Rosa Badia, periodista i directora del Tot és Comèdia de la SER, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, amb aquest Dia Mundial de la Ràdio, si m'ho permets, mòbil per nosaltres, perquè és això, no? Com no cau en dia, doncs clar, bueno, tu, Rosa, vas tenir la gran sort de poder-ho celebrar, no?, en el dia que tocava, però moltíssimes gràcies.
Però podem continuar celebrant tots els dies, i gràcies, Mercè,
cada dia.
I gràcies a vosaltres, gràcies al matí per convidar-me.
Doncs avui també hem d'agrair la Natza Ferrer, que ha estat també amb nosaltres coincidint ahir amb aquest Dia Mundial de la Ràdio. Petita aturada i continuem parlant de ràdio aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.